i al Cinema Paradís, amb en Jordi Ornó per parlar de cine. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia, ben trobat.
Molt bé, doncs avui m'agradaria tocar un tema, que encara no l'hem tocat aquí, com molts dels que toquem, són aquestes revistes especialitzades en cinema. Parlem de moltes coses, però aquests mitjans de comunicació, nosaltres aquí doncs, tenim cine que en parlem per la ràdio, cine que en parlem per la televisió, però també hi ha el paper escrit. Revistes especialitzades en cinema. I si hem de parlar de revistes, surt el nom de Fotogrames.
Evidentment, és la revista de gana per excel·lència per tractar el món del cinema. Una revista que, val a dir, molt se n'han desfet des de que, arrel de dels aconteixements que ve de saber aquesta gent com se'ls agafen, van traslladar la redacció de Barcelona de tota la vida cap a Madrid, bueno, com moltes empreses hi han hagut. Sí. Però després dels anys que, de glòria que ha donat la redacció de Barcelona per aquesta revista que bueno, amb el pas dels anys doncs ha anat sempre mantinguent un nivell de editorial, i una altra cosa que també importa és la credibilitat que donava doncs a la revista Fotogrames. També dona els seus premis als Fotogrames de Plata, per tant és una revista que en el món del cinema, bueno, també la televisió i també amb el DVD, i ara suposo, jo sincerament és que fa molt temps que no l'agafo, perquè entre les informacions que jo ja puc treure directament a través de les distribuïdores i internet, doncs la revista en paper també s'ha de dir que ha baixat molt la seva tirada, perquè també tenen la seva versió digital.
Sí, 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 és la que jo tinc aquí davant, aquesta versió digital, i bé, suposo que ara, a més, com que, esclar, hi ha molta cosa gratuïta,
evidentment la versió digital normal, que és gratuïta, doncs té molta de la informació que llavors surt en paper. Evidentment, si t'hi subscrius, tens uns avantatges que, bueno, ja t'he dit, els avantatges que m'ha pot donar la subscripció a una revista d'aquestes, amb la feina que jo faig, no me soluciona cap problema, perquè l'allau d'informació que t'arriba per les pròpies distribuïdores per informar-te d'un títol o d'una estrena, no necessito Fotogrames per tirar-ho endavant.
A part de Fotogrames, hi ha dues revistes més que són també de les que tenen doncs, més lectors. Una altra seria Cinemania.
Cinemania, sí, sí. Cinemania és una altra de les estrenes, de les revistes que toquen el tema de... Ja, parlen de lo mateix, però són de grups editorials diferents. Per tant, al ser de grups editorials diferents, amb el món del cinema i de l'espectacle no hi fa tant el que siguis d'un grup editorial afí a un pensament, com pues, podria ser política i economia, que aquí sí que es nota molt, depèn de quin grup editorial pertany la publicació a la que estàs llegint, doncs veus que les informacions estan conduïdes, per dir-ho d'una manera suau. Però això ja passa a les teles, i passa a les ràdios, i passa als diaris. Per què? Perquè hi ha informació genèrica. Però fixa't que quan es tracta de parlar d'espectacle, tots donen la mateixa informació. I d'on la treuen? Doncs de les distribuïdores. D'on la trebem nosaltres? Per tant, la Fotogrames és la de gana, és la que té una solera ja consolidada, i les altres doncs també tenen el seu públic, però bé, també tenen les seves versions digitals. Per tant, actualment, com amb la major part de la premsa, el que és la premsa escrita en paper i les revistes escrites en paper doncs van decaient. La prova està en que revistes icòniques com Interviu van desaparèixer.
Sí, 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 han quedat en versions digitals. Bé, ja l'última és Imágenes de Actualidad, també doncs una altra.
Aquesta fa molts anys que existeix, i si no recordo malament formava part d'una revista setmanal, o sigui, Després es va...
Era com un suplement.
Exacte, era com un suplement. Jo, poder vaig errat, no ho sé. Però me sembla que, i si no era aquesta mateixa, hi havia una secció d'una revista d'aquestes, digue-li Lectures, digue-li Hola, digue-li... Que a dins portava un apèndix que es deia Imàgenes d'actualitat. No hi posaria la mà al foc, però me sona. I, bueno, tinguem el mateix, un altre editorial, un altre grup editorial que té una revista. Poder ja no és tan exclusiva de cinema, sinó que és una mica més magazín. Però, veus, ara voldria afegir una cosa. El teatre, o s'hi afegeixen aquestes revistes, però m'agradaria saber si hi ha alguna revista de la tirada d'aquestes que acabem de parlar que fos d'escena. No sé, no és el nostre negociat, però fa gràcia que amb la quantitat d'estrenes de teatre, tant musical com dramàtic i comèdia, no hi hagi una revista com a la de cinema. Poder perquè, és clar, material cada setmana per parlar, poder no n'hi hauria, perquè evidentment les estrenes teatrals s'aperllonguen en el temps, en els escenaris, i clar, una revista d'aquest tipus que sortís cada setmana, quin material tindria? El cinema sí, perquè el cinema cada setmana hi ha novetats. Ara m'he sortit una mica del tema que m'has plantejat.
A veure, aquí hi ha una que en diu El quiosco teatral.
Ja dic, jo desconec el tema, però...
Publicaciones nacionales, via Primer Acto, AD Teatro, Art Teatral, El Quiosco Teatral, Leer Teatro i Entre Actos.
Bueno, doncs mira, ja sabem. Són revistes així. Ja sabem que n'hi ha. Poder són una mica ja més especialitzades.
Clar, d'edició, com que sempre se van estrenar noves i tot això, m'imagino que d'edició mensual...
Sí, sí, perquè hi deu...
Suposo que deuen repassar totes les estrenes, obres que es fan...
Sí, i a més a més, a l'estranger, amb novetats de l'exterior, doncs també són interessants. Però bueno...
El cine és cada setmana, però podien dir que el teatre també cada mes, vulguis o no, sempre s'estrena alguna cosa altra.
Hi ha programes de televisió que es dediquen al món del teatre. Per tant, cada setmana surt aquest programa. Clar, amb entrevistes, ara entrevisto els actors d'una obra, també material.
Clar, després hi ha aquella obra que fa tantes representacions que també li dediques un reportatge.
Els rankings. Bueno, doncs mira, ja has vist. El que sí està clar és que l'aparició de les edicions digitals han provocat que les edicions en paper hagin anat de capa caiguda. Clar, les edicions digitals estan obligats a fer la versió gratuïta perquè les visites i la publicitat també paga, però els ingressos de subscripcions que equivaldria en el que va al quiosco a comprar la revista, això doncs ha baixat i molt.
I bé, hi arribarà un dia, nosaltres potser no ho veurem, però una generació que el paper ja serà una cosa de dir, ostres, això sí que era abans, que el digital s'irà imposant i el paper cada vegada irà desapareixent.
Evidentment, però jo trobo que la gràcia de remenar de sentir la fressa...
Sí, però ja dic que això hi haurà un moment que es perdrà. Penso que nosaltres no crec que ho veiem, però hi haurà algunes generacions que sí que...
Sí, però llavors hauran de restringir la versió gratuïta. Clar, perquè,
les versions gratuïtes... Seran, per exemple, un titular. Exacte. I després, si més, doncs t'hauràs d'abonar. Per...
Tindràs una secció d'alertes on te diuen els titulars i tu llavors quan hi entris posi el codi contrasenya, però aquest codi contrasenya serà posterior a una prèvia subscripció amb una plataforma digital.
Sí, per exemple, ara hi ha un diari, que és el diari El Punt, que gratuïtament te deixa llegir 5 articles al mes. Si en vols llegir més... Només pots llegir la capçalera i si entres ja te diuen que ja has agotat el 5 i ja t'has d'abonar.
Són fórmules, però se'ls hauran d'inventar per tenir ingressos, perquè si no els ingressos del pagament en el quiosco s'aniran, com dius tu, s'aniran esgotant.
Molt bé, doncs, Jordi, com que avui és el dia que també tenim, ja saps que hem de conèixer... Avui tenim dos premis que entregar. Per una banda és la pizza, del Pizza Pazza, i per l'altra és les entrades, aquesta entrada doble per l'Espai Ter, que ho farem ja els últims minuts del programa.
O sigui, avui entreguem regal d'espectacle.
Sí, sí, sí.
Caram.
De teatre.
Sí, sí, és igual.
La Laia Marull...
Del món de l'espectacle.
Exacte, la Laia Marull, que representa Maria Pineda a l'Espai Ter aquest dissabte.
De l'Orca.
De l'Orca, sí, exacte. Una bona obra, amb una gran actriu, que l'hem tingut fa una estona aquí, la teníem via telèfon, amb una entrevista que li ha fet l'Abel. Molt bé, doncs, Jordi, anem, si et sembla bé...
Primer anem per les estrenes.
Vinga, anem a les estrenes.
Bueno, doncs mira, francesa.
Carai.
N'hi ha una.
No falta
mai. Una i que està important. Important perquè és una seqüela d'una pel·lícula que en el seu moment va tenir molt d'èxit. Es tracta de Pequeñas Mentiras para Estar Juntos. És la seqüela de Pequeñas Mentiras sin Importancia, una pel·lícula francesa que parlava d'una colla d'amics que es reunia, parlo de la primera, un dels que havia de venir pateix un accident i les converses van al voltant de si s'ha d'anar a visitar, si no se l'ha d'anar a visitar. En fi, ara el protagonista central de la primera, que és el propietari de la casa on es troben, doncs Max, personatge que està interpretat per François Cluzet, aquest personatge passa un mal moment i el cercle d'amics, que molts són els que ja vam conèixer en la primera part, com la Marion Cotillard o en Jean Dujardin, doncs ara li volen preparar una festa sorpresa pel seu aniversari, cosa que ell no desitja. Per tant, aquesta és la premissa inicial d'aquesta nova entrega. El títol Pequeñas Mentiras para Estar Juntos és que, doncs, a base d'aquestes petites mentides es continua mantenint cohesionat aquest grup d'amics. Bueno, arriba aquesta setmana una pel·lícula que s'ha promocionat molt a nivell de màrqueting publicitari, no és que sigui de cap productora espanyola, es tracta d'Estafadores de Wall Street, una pel·lícula amb la Jennifer López que encapçala un grup de strippers que planegen estafar en els adinerats de Wall Street que van en el seu espectacle. La premissa quina és? Si els estafem, com ens denunciaran que han vingut aquí i s'han gastat els calés amb nosaltres? Quan aquí venen d'amagatotis? Clar. Per tant, això és un fet real, que va destapar la Jessica Pressler, que és la guionista de la pel·lícula i l'articulista que va publicar en el diari el tema. En la pel·lícula està interpretat aquest personatge per Julia Stiles i bueno, la Jennifer López, que encapçala el grup de noies que a partir de la seva professió de strippers doncs aconsegueixen tirar endavant aquest plan.
Són d'aquestes pel·lícules que quasi que moltes d'aquestes al final, en els títols de crèdit, surten els personatges reals.
En aquesta no ho sé.
Però podria ser, no? Perquè normalment sempre que ho passa ja fet real...
La que sí que passa això és la de Secretos d'Estado, que també vam comentar la fa un parell de setmanes. Aquella sí que al final surten els personatges reals que del que va passar a l'època de la invasió d'Iraq. Bueno... Continuem amb una pel·lícula que va ser la gran guanyadora del Festival de Sitges, El Hoyo. Una pel·lícula estranya, val a dir. L'acció transcorre en un edifici d'un número i que a cada planta hi ha dues persones que en principi no es coneixen de res, es van coneixent mentre són allà, i no saben què passa ni en els pisos que n'hi ha més amunt ni en els pisos que hi ha més avall. L'única cosa que sí saben és que els hi arriba el menjar a través d'una plataforma i que aquesta plataforma, com més avall va, menys menjar queda, perquè comença per dalt i els primers són els que... Clar, una pel·lícula bastant sorprenent, s'hauria de dir que és futurista perquè no se sap en quin moment està ambientat, però podríem dir que aquests tipus de cinema sempre parlen d'un futur incert, per tant, podríem posar-la allà. La pel·lícula Té participació de TV3, n'han parlat força, perquè per al guanyat Sitges, i a més perquè la participació en la producció de TV3, i els dos personatges que encapçalen un repartiment que hi ha força gent són Ivan Massaguer i l'Antònia San Juan.
L'Antònia San Juan feia temps que no en sabien gaire res.
Sí, sí que és veritat. Però bé, de tant en tant van sortint. Llavors tenim una producció mexicana que també podríem dir que, si no està basada en un fet real, s'hi podria haver basat, perquè ens parla de... la situa Les Niñas Bien, no sé si ho he dit. Ens parla de que l'any 1982, amb motiu de la gran crisi que va patir Mèxic, una dona rica, de la classe alta i benestant, que estava acostumada amb les seves amigues a un tren de vida pues, força desfermat, doncs s'haurà d'estrenyar el cinturón, però a més, el que té ganes és de guardar les aparences. Per tant, tindrà aquí una balança difícil d'equilibrar, no? Intentar guardar les aparences davant de la gent amb la que havia estat presumint, i a més administrar i aprendre, sobretot això, aprendre a controlar les despeses. Aquesta és una producció mexicana. Ventajas de viajar en tren, una altra pel·lícula que també ve de Sitges, una pel·lícula... Si la Eloyo era estranya, aquesta, déu-n'hi-do, perquè barreja situacions que psiquiàtricament podrien ser lògiques, però que a la vista no ho són gaire. I la... perdona. Aquí es tracta d'un psiquiatre que fa un viatge en tren, i en la persona que té a davant, una dona que és desconeguda per ell, però li diu: què et sembla si te vaig explicant aventures meves per així fer el viatge, perquè van de Bilbao a Madrid, i el viatge se'ns fa més amè. D'aquestes històries van apareguent les diferents imatges que veurem en la pel·lícula. La pel·lícula està protagonitzada per Luis Tosar, un actor que últimament treballa molt.
Sí, sí, sí.
I l'Ernesto Alterio, com no, és el que fa de psiquiatre. En el repartiment també hi ha la Pilar Castro i en Quim Gutiérrez. Llavors trobem una comèdia xina-nord-americana, una coproducció, sobre una noia que és xinesa, d'ascendència xinesa, però de nacionalitat nord-americana, i en aquesta pel·lícula, titulada The Farewell, doncs es trasllada a Xina amb motiu de que la seva àvia té una malaltia terminal. Però el problema està en que en aquesta àvia li han estat amagant que té aquest problema que la portarà a la mort. I s'inventen una excusa, un motiu, per als quals la família es trasllada allà sense que ella sospiti del motiu. És un casament que hi irà molta gent, però el rerefons és aquest. I ja saps que aquests dies s'està fent el Saló del Còmic a Barcelona, no sé si ha acabat o si està fent... Bueno, doncs arriba una versió cinematogràfica d'un còmic que també té sèrie de televisió, que és el detectiu Conan. Doncs ara la pel·lícula es titula El puny del safir blau, i aquesta sèrie d'anime de còmic molt famós, doncs arriba amb unes aventures de que aquest detectiu Conan es trasllada a Singapur perquè ha d'investigar un crim, i que tot està relacionat amb una llegendària joia, que és aquest safir blau. I aquestes són les novetats que a partir d'avui ja podreu trobar a les pantalles. No totes, perquè ja sempre diguem que no totes arriben a estrenar-se, però bé, aquí us ho diguem, i ahí lo dejo, com diu.
I acabem
en Torroella, que van recuperant títols que en el seu moment doncs es van veure obligats a no poder passar, però ara aquesta setmana fan Mascotes 2, que és la segona entrega sobre aquestes aventures que viuen les nostres mascotes, sobretot quan els amos no hi són. I Quina i Romata és aquesta producció dramàtica dirigida per Paco Plaza, és un thriller ambientat en el món de la droga de Galícia, i Luis Tosar interpreta a un infermer de residència geriàtrica que els seus esquemes es veuran alterats quan ingressi un capo del narcotràfic local. Bueno, doncs ja veus, això és el que hi ha per aquest cap de setmana, per tant sembla que ve fresqueta, ja ho sabeu, el cinema sí està molt bé.
Sí està molt bé, exacte, tant l'estiu com l'hivern. Molt bé, doncs amb aquesta sintonia, Jordi, anem ja per acabar aquests dos minutets que ens queden amb el sorteig. Avui hem de conèixer el guanyador del Pizza Pazza i també d'aquesta entrada doble que tenim per sortejar amb aquests quatre oients que hi volen participar. Primer començarem per la pizza de l'Espai Ter, que recordem que hi ha nou participants. D'aquests nou, el número 1 no podrà participar perquè li va tocar la loteria, i tampoc hi pot participar el 6, el número 6, que és la Fina Sabrià, i el número 8, que és la Dolors Casadevall, perquè ja els hi ha...
Sembla tocat. El sorteig de la Champions, això.
Quasi, quasi. Molt bé, doncs jo aquí tinc ja preparat. Comencem pel primer, des del número 1 fins al número 9. L'apunto aquí, número 9. I jo vaig rodant, i com tu me diguis prou, jo paro't.
Val.
Ha sortit el número 7, que és la Carme Pallarès.
Mira, el 7 és el que jo diria si és de triar-te un número, perquè el 7è art.
El 7è art, perfecte. Doncs la pizza, aquí ja tenim un sorteig fet, i ara haig de canviar aquí, perquè haig de posar-hi fins al número 4, i el mateix, jo vaig rodant, i quan tu me diguis prou, jo paro't i sabrem qui surt.
Prou.
Doncs mira, el número 3, la Modesta Cucurull, que és la guanyadora de aquest entrada doble per anar a veure Mariana Pineda amb Laia Morull demà a l'Espai Ter. Doncs, han de passar per aquí a buscar doncs, les seves acreditacions.
Doncs bon profit a la primera i bon espectacle a la segona.
Molt bé. Doncs Jordi, ho deixem aquí i la setmana que ve més.
Exacte. Fins la setmana que ve, que passeu un molt bon cap de setmana.